Va de llibres i avui tindrem un poquet de més temps. 11 i 38 minuts, bon dia, Pere Sales.
Bon dia, però també encara no, però... no puc començar puntual.
38, però... havien de ser i mig en
punt. I mig, sí, sí. Bé, pot ser poc on anirem.
I això que vens en bicicleta, de corredor. Bé, dos llibres, en parlarem, no farem pausa musical, això de les pauses musicals ja ha passat a la història.
Ha passat a la història.
I posàvem dues i tres a vegades.
A vegades, però també fèiem una hora de,
sí, també
abans.
És vera, sí, també sí. És vera, programes no poden durar tant.
No poden durar tant, sí, sí.
Bé, de parlar d'activitats a la biblioteca.
Sí.
Tenim ja un programa de Sant Jordi, sí. Molt xulo, eh?
Mhm.
Sant Jordi 2019, del 8 al 30 d'abril, per tant, ja han començat activitats de Sant
Jordi. Sí, han començat activitats concertades a les escoles, i han vingut totes les escoles del municipi, tant a la Biblioteca d'un Bony com a la de Pollença, i ha estat realment espectacular els resultats. Hi ha autèntiques obres d'art, han pintat un plafons, això ja vendrem en Cat i Cifra la setmana que ve i en parlarem més,
sí.
Però aquests plafons estaran exposats a partir de la setmana que ve a les dues biblioteques. Estaran exposats allà i la gent podrà comprovar les obres d'art que han fet aquests nins.
Aquests nins i nines dos centres escolars que estaven molt il·lusionats d'acostar-se a Can Llobera i d'una camiseta veia per no embrutar mà.
Sí.
I estaven emocionadíssims. Bé, mos ho contareu, perquè dimecres de la setmana que ve farem com un poquet d'especial
sí,
Sant Jordi.
Sí, i ja entrarem en més detalls.
És dimecres sant i quan tornem a la ràdio no vendrem aquí a la ràdio, me n'anirem directe a Can Llobera, perquè ja vos avançam que dia 23, diada de Sant Jordi, com cada any, i enguany és el dia que cau, que toca, farem programa especial a Ràdio Pollença, Can Llobera, Pere Sales, Can Pere Sales.
No, això no. Però a Can Llobera i plaça Vea,
perquè
aquest dia Can Llobera surt de fora.
Surt en el carrer.
I utilitzem aquest privilegi que és tenir la plaça a davant. I això és molt important. I ja hem de dir, de totes maneres, que abans de que vengem dimecres hi ha una activitat sí. Que sí que volen remarcar, que és la d'avui vespre, que és la presentació del Premi Pollença de Rei, que és Premi de Poesia.
Avui, aquesta presentació és avui a les 7:30, Can Llobera, Premi Pollença de Poesia, Traquiotomia, de Joan Carles González Pujalten. A Maria l'ha entrevistat fa una estona, obra guanyadora d'aquest premi. El Premi de Narrativa va quedar desert
va quedar
en aquesta
desert,
edició.
I també durà...
I esteu tots convidats. Avui a les 7:30 també, abans de que tornis, que torneu, hi haurà la baixada de banderoles.
Sí, això també hem preparat un poc l'any passat. L'any passat eren les banderoles que van pintar uns nins, enguany les banderoles ja les hem duites fetes, per el dissenyador ja m'haurà fet també el programa, i evidentment tenen motiu de Sant Jordi, estan relacionades amb Sant Jordi, el programa, etc. I el que han fet els nins estarà de dins, ja s'han aquests plafons que havíem parlat abans.
Molt bé, doncs això serà dilluns, baixada de banderoles de Sant Jordi a la plaça Vea, una activitat convidant a tothom.
Bé, sí, de totes maneres només és baixar les banderes, però bé
però
quan té per la patrona se baixa la bandera.
Per Sant Jordi baixa de bandera.
I doncs també.
Baixada de bandera. Després hi haurà un contacontes a les 6 du cap vespre, un contacontes de més adreçat a nines un poc més grans, de 6 a 12 anys, perquè és un taller al Lego Education.
Sí,
això d'escriure prèviament.
Realment és un taller i ha de inscripció prèvia, això ja no... Ja n'han fet un d'aquests abans,
sí.
Va tenir molt d'èxit i per això se repeteix.
Molt bé, idò, per apuntar-se a mediadora@ajpollenca.net hi haurà dimarts un taller de manualitats de Sant Jordi a partir de 3 anys, en aquest cas a la Biblioteca d'Omoll a les 5:30 i després ja serà dimecres que hi ha una conferència de l'exposició fotogràfica que se va inaugurar la passada setmana,
exacte,
les 21
sí, sí.
Fotografies de joves refugiades.
Sí.
Però bé, després ja vendreu, dimecres sí, que ve, dimecres ja repassarem
ja,
tot.
Ja us pagarem un poquet més deteniment. Ara, de moment, tenen aquest programa en paper que ja circula i també per internet, a la nostra web i en el nostre Facebook, surt...
Se pot descarregar, se pot descarregar.
Exacte. I també la ràdio crec que també el teniu, no?
Sí, ja el tenim. Si qualcú en vol qualcun, aquí també que el poden venir a cercar.
No.
Que en Pere m'ha duit uns quants. Bé, ahir vares venir a xerrar d'aquí amb Estar Cànoves, la setmana passada mos vareu comentar altres activitats que se feien a Can Llobera, que bé, en Can Llobera ja comença a estar bastant ocupat, que sempre hi ha coses, no?
Sí, aquest és l'objectiu de quan acabem una cosa ja hem de tenir preparada una altra, i bé, vam vaig a el curs d'història i comença Sant Jordi i entre mitja sempre contes, tallers, entre mitja o durant, activitats adreçades en els petits, però també procurant que n'hi hagi per als grans. Ja veu també la setmana passada la presentació d'un llibre,
sí.
I aquestes presentacions les volem potenciar, també en volem fer més, perquè clar, el Llobera és una biblioteca també, i els llibres han de tenir un paper fonamental, com també el tindran per Sant Jordi. Llibres, presentació, vol dir presentació de llibres, vol dir també marxedat de llibres, vol dir incrementar el nombre de novetats que oferirem en el públic.
Molt bé, i de recordar que podeu anar a Can Llobera, allà podeu dur llibres a casa, llegir, se presenten novetats, hi ha clàssics, hi ha de tot, està estructurat per temàtiques.
Sí, i també com l'any passat... ahir m'han confirmat que també hi haurà un lot de llibres d'igualtat. De l'àrea d'igualtat, on s'ha preocupat de cercar-los, de completar la nostra col·lecció, que ja tenim en aquest tema. L'any passat ja se va incrementar i enguany se tornarà a incrementar com una iniciativa de l'àrea d'igualtat, que em sembla que també en duran a les escoles o tal, bé, per això ja ho parlaran ells, però bé, com a biblioteca hem de dir que incrementarem aquest fons i les tindrem també destacats aquests dies de Sant Jordi a la sala de novetats.
Molt bé, doncs dimecres que ve parlarem, farem un paquet especial Sant Jordi previ, perquè dia 23 farem un programa des de la plaça Vella, des de Can Llobera, però ara sí que mos presentes els llibres d'avui, Pere, que menys mos dona temps.
Sí, avui n'he duit 4, per si... No sé, per si tenim un poc més de temps.
Avui no hi ha menjar.
Avui no hi ha menjar, avui no hi ha tapes.
No hi ha tapes.
Un llibre, però ja ha tingut molt d'èxit i de fet ja ha sortit aquest llibre. Que,
sí, ja l'hem hagut a cercar.
Sí, i tothom diu que el llibre ja està molt bé. Tot a més, és un llibre de menjar que no té receptes, també tot s'ha de dir. Qualcú se sorprèn, però...
Però unes fotografies que fan una gana.
Exacte, fotografies i exemples de llocs allà on... se poden anar a degustar aquestes tapes i també de filosofia sobre les tapes, també hi ha molta filosofia. Tapes no, variats, de fet.
Sí, variats, que és una cosa de Mallorca.
Mallorca, una cosa mallorquina. Bé, deixam anar els variats, ja me torna a entrar llana, com la setmana passada, i anem a aquella novel·la, algunes de les que vaig dur, com aquesta, i que no vam tenir temps de comentar, d'en Ramon Solsona, que se titula 17 pianos, i bé, va de... d'una història molt ben novel·lada per aquest autor ja consagrat, en Ramon Solsona, un autor català que ja fa temps...
L'has duit aquí en qualque ocasió, jo crec que has presentat obra seva...
Sí, ja fa molt de temps. I nosaltres a la biblioteca hi tenim bastant de llibres seus. En aquest cas, tracta una història bastant original d'un restaurador de pianos d'origen romanès que s'ha mort sobtadament i bé, a la seva companya, que ha estat el darrer any de la seva vida amb ell, li encomana una cosa i és que no malvengui els pianos que el té. No les malvengui perquè tenen molt de valor. Clar, molt de valor, però per ell, per la persona que les rep, per aventura no en tenen tant.
Sembla valor sentimental,
no?
Diríem.
Exacte. I no se sap ben bé. Tenen valor i també pel que valen. És a dir, però, bé, després resulta que en aquest piano i la seva botiga, quan se van venent, tot i quan se van buidant, van sortint coses, va sortint... diríem, històries de situacions imprevistes, de, diríem, hi ha una desfilada de personatges que no havien estat previstos per aquella persona que rep aquesta herència, I tot això fa que se desencadenin bueno, tot un argument, una trama que la durà fins a Romania, perquè aquest restaurador era d'origen romanès. I el durà fins allà per intentar cercar respostes a tota una sèrie d'enigmes que li han suportat tant la botiga com els propis pianos, no? A l'hora de vendre-los, a l'hora de parlar amb la gent perquè els vol comprar, etc etc. I aquesta companya, en May, se va a Bucarest a conèixer la mare i la germana d'en Peter, que era l'antic propietari, que s'ha mort. I bé, és una trama interessant.
Això s'ha d'en fer reals, te sona?
Està basada només en una part de fets reals. És a dir, en Ramon Solsona va conèixer un personatge que se va morir d'aquesta manera i va deixar una prescripció a l'herència, que anessin alerta amb aquesta herència, que no fes envia a vendre-la. Que...
I a partir d'aquí...
A partir d'aquí, després, ell s'inventa aquesta trama romanesa, per exemple, no hi tenia res a veure. Bella. Però sí que té una part d'aquesta història està basada. És una història de ficció, bàsicament. És una novel·la. Però sí, una novel·la inspirada amb aquest fet.
Molt bé.
Sí.
17 pianos.
17 pianos.
Moltes històries, i deu aquí.
Exacte, no? Relacionades 17. Amb aquest pianos. Clar, també hi ha música, hi ha un poc de... Crec que la temàtica dona de si, i l'escriptor, l'autor, també, potencialment també, perquè és un molt bon escriptor. Un altre, d'en Megan Shepard, titulat El secret de l'Emmaline, que és una novel·la ambientada a una època, bueno, a l'època actual nostra, però uns anys més enrere. Així com la d'en Ramon Solsona era ambientada en el temps present, en el nostre temps d'ara, aquesta està ambientada l'any 1941, en plena Segona Guerra Mundial, en el moment en què els alemanys bombardegen les ciutats angleses, les principals ciutats angleses. I llavors, com passa en aquests casos... els pares, les famílies, el mateix estat evacuen aquella població més feble que no, diguem, que no té el per què exposar-se en el perill de la guerra, del bombardeig en aquest cas. I el que fan, com van fer també la Guerra Civil Espanyola, és treure els nins d'aquestes ciutats i les duen en el camp, però clar, en el camp n'hi ha que han d'estar amb familiars o a qualsevol institució o amb gent fins i tot desconeguda o gairebé familiars desconeguts, no? Bé, en aquest cas, la història d'aquesta nina, d'ena Emmaline, que se'n va a viure aquest desembre del 41 amb uns familiars seus, que familiars però molt distants i que no
tenia relació,
no les coneixia, no? Res, però que... lo interessant és que aquesta persona que la cull té una tenda, un magatzem de joietes. No, perdoneu, ara m'he confús amb l'altre.
A l'altre llibre.
A l'altre llibre, no. En aquest cas, el que sí, diguem, fa aquest familiar és, en certa manera, en principi traumatitzant aquesta nina. Clar, que no hi ha per de veure, clar, si és més... La nina està més traumatitzada per haver d'anar en aquesta casa i haver d'anar en aquest nou ambient, que no t'ha de les bombes d'allà on venia, saps? Perquè no n'és conscient.
Clar.
No n'és conscient. I també a la vegada sembla ser, però, que aconsegueix superar-ho perquè és una persona especial. És a dir, se tracta de l'excepcionalitat d'aquesta nina, de la manera en què també supera aquest trauma de la guerra, de la separació amb els pares, d'anar a viure en el camp, i bé, resulta que té aquesta especialitat, és un secret, té un secret, i la història volta com fa valer aquest secret que té. Dir que un secret que li permetrà trobar el color en un món gris, aquest món tan gris de la guerra...
Sortirà color finalment.
Sortirà no, i clar, òbviament
drama.
Això no se pot dir, però perquè si no faríem un spoiler. I bé, no, aquí l'editor m'ho diu que només la mirada d'un nen pot combatre la foscor. Aquest secret, aquesta mirada, aquesta foscor d'aquesta època, que amb una banda bombes, per l'altra el desarrelament, anar a un lloc que no he estat bé, doncs tot això, però se pot superar.
Se pot superar. Jo hem de deixar un missatge positiu.
Sí, exacte.
És el secret de l'Emmaline.
El secret de l'Emmaline. I ara anem a les joietes. Ara sí que anem al llibre de les joietes.
Ara les joietes.
Sí. Aquest se titula La joieteria màgica, de Angela Carter. un llibre escrit ja fa un temps, a l'any 67, és mort aquesta autora, ja, però a l'any 67 va escriure aquest llibre que va ser bastant important, va tenir un cert recorregut. Ella va morir en el 92, és una escritora anglesa, narradora i periodista, i les seves obres han estat traduïdes a molt de llocs i s'ha caracteritzat, ja dir sempre, al Manco, les seves novel·les de més èxit per lo que s'anomena literatura gòtica, barroca, fins i tot amb alguns tots de cert terror.
Sí,
però també amb postures feministes i socialistes clares.
Té un posicionament
social a les seves obres que no és una clàssica de la novel·la de terror, sinó més aviat d'aquests ambients aviades claustrofòbics, gòtics, que destaquen els ambients foscos, però que no són truculents, no són obres d'allà on, com ho diríem, aquestes pel·lícules o aquestes novel·les allà on la sang domina, això no seria aquest el cas, però sí que els ambients sí que tenen un punt de terrorífic. I bé, en aquest cas, el que tenim és que...
De què va?
Aquesta protagonista, que és na Melanie, és una altra nina, d'aquí la meva confusió. Ja,
na Melanie, nina... això és na Melanie i l'altra...
Nemalin. aquesta nina, la novel·la va, bàsicament, del trànsit de la infantesa a l'edat de jove adulta.
De l'adolescència.
Bueno, d'aquest moment. De fet, la novel·la comença en què aquesta nina és una nina que se vesteix amb el vestit de novia de sa mare, això és el vespre i el cent demà ja és una dona. I aquí entrarà en joc tot aquest món de com... i tota la problemàtica que suposa el descobriment del propi cos, en aquest cas per una nina, d'aquí també aquest punt femení, feminista, fins i tot, allà on també se demostra la fragilitat que pot tenir una dona, i que tot això s'agreuja per al trasllat també de casa. El trasllat de casa a un... diríem, a la seva d'un tio, en Filip.
També se'n van a viure amb un familiar.
Clar, un tio, en Filip, Filip, jo dic, que és una persona que el podíem descriure com un cascarràbies, no? O sigui, una persona que unins en principi
molesten.
I a més, és un genial i enamorat fabricant de joguetes.
És a dir, té una joieteria però no va de nins.
No va de nins.
Són els seus clients.
Exactament. Però en aquesta, clar, aquesta joieteria no només té joietes que són guapes per als nins, en té que li agraden a ell.
Clar, i no final,
exacte, no final les joietes composen aquest món claustrofòbic que t'he dit abans, aquest món gòtic que es vererà en aquella nina de tot d'una, però que a poc també s'anirà acostumant i anirà coneixent tant el seu tio com la pròpia casa de les joietes. Fins i tot la màgia d'aquestes joietes, perquè tenen qualque cosa més.
S'ha de fer una pel·lícula.
La joieteria màgica. Aquest llibre és bastant conegut. Si no, s'han fet una pel·lícula exactament d'això, sí que ha inspirat pel·lícules.
Sí, és que aquesta història que contes me sona molt.
És una història molt clàssica, ja. Sí. Penseu que és de l'any 67, que ara s'ha reeditat. Jo no els tinc una reedició.
Qualque pel·lícula han fet, segur. Sí. Qualque cosa.
Clar, les joietes assusten també.
I després la nina aconseguirà que aquesta persona te trengui un cor.
Sí, això té un poc... Va un poc per aquí, però no poden dir tot, perquè si no la gent no ho llegirà. I penseu que no és el mateix una novel·la que una pel·lícula.
Sí, llegir,
molta diferència. Molta diferència. Idò, bé, La jugueteria màgica, aquesta és en castellà, els altres dos que havien duit era en català, i bé, per llegir aquests dies pues, pot ser interessant.
Molt bé.
Hem de dir que de novel·les, aquesta setmana, si no aquesta dilluns o dimarts, en durem bastantes més.
Novetats.
Bastant més per grans. I que també m'han entrat bastantes novetats infantils. Que no n'he dit aquí, no en sol dur de llibres infantils, però sí que ho anuncio.
Ara hi ha Vacances de Pasqua.
Hi ha Vacances de Pasqua, hi ha molt de llibres molt guapos, molt ben fet, tant per nens que gairebé no saben llegir, com els ja en saben un poc més, com fins i tot per joves. Però jo diria que encara destacaria més aquest de més petits, són els que m'han agradat més, són llibres molt originals. Per exemple, en record un que és sobre contar animals, es diu Contar llons. El llibre es diu Contar llons, però de dins és Contar animal. I és fet en dibuix, però un dibuix molt realista, molt guapo, un llibre de gran format, i que m'ha fet llana llegir-lo, jo mateix. I contar, contar animal, contar ara elefants, contar tigres...
S'ha contar.
Exactament. I està molt bé. Aquest és un dels seus records, eh? Però serà vinc... Clar, aquesta zona se va mollent bastant, ja venen molt de nins, sobretot els vespres amb els seus pares, i doncs ja sabien que no sempre tenim el mateix, això se va...
I suposo que teniu clàssics, com per exemple la saga de Harry Potter?
La tenim, això ja per joves...
Vull dir que no coneix Joan Mas, s'està preparant aquest Sant Jordi, s'està ambientant tota amb la saga de Harry Potter i també sí. Els professors volen que fomentem en els nostres fills un poc la lectura, per això t'ho demanava.
Sí, sí, aquests són estan a la banda d'alta, a la zona de juvenil, però ja, juvenil. Una part específica, no estan mesclats a les altres novel·les tampoc, fem com una transició entre l'oixer infantil, que també hi ha novel·les d'aquests més grandets, el Gomet Verd. Aquests ja no tenen gomet, ni verd, ni blau, ni vermell, però tenen JN en verd de N i estan una prestatgeria a part. Una prestatgeria a part.
Molt bé.
Bueno,
dos més.
Un altre.
Temps d'un, vinga, dos minuts, un minut i mig.
Un minut i mig. Aquest, m'agrada, de Mary Beard, que se titula La civilització en la mirada. De Mary Beard, molta gent la coneixerà com a autora o presentadora de documentals de l'antiga Roma. Per televisió hi ha documentals que tenen molt d'èxit, no sé si són produïts per la BBC. S'ha fet molt famós amb aquests documentals i també suposo que ja abans era coneguda dins dels àmbits acadèmics i dels historiadors del món antic. Jo no la coneixia, la veritat, però sí que s'ha fet molt famosa per la seva capacitat de difondre els coneixements històrics i explica les històries de l'època antiga, sobretot de Roma, les explica molt bé. Molt bé, la gent fa que fins i tot aquell que no els interessa li agradin. I aquí nosaltres a la biblioteca en tenim de llibres. Sí.
Roma, un imperi sin límites, sí. Pompeia, la història de Calícula, Florence en Pompeia, com vivien els romanos, etc.
En tenim algun d'aquests llibres a la biblioteca. Però aquest és un llibre un poc diferent. Aquest que ara duc aquí, La civilització, el que fa és una mirada, de fet el subtítol ho veus, sobre què és civilització i com podem nosaltres entendre que el que veiem és una cosa civilitzada. Això és un concepte molt fugisser, molt difícil de concretar, perquè si jo me demanen que defineixi la civilització, me'n veuré en feines, i ara no ho faré. I sobretot si em diuen que diferencia entre cultura i civilització. Ho podia fer, però necessitaria bastant de més temps si ara aquest minut que mos queda. Llavors, amb aquest llibre, el que ella mos planteja en el primer moment és que la mirada, el primer contacte visual ja mos basta per distingir una cosa civilitzada o no, encara que no ho sabien definir. Però això és un llibre molt visual, amb moltes fotos.
Amb fotografies, no?
Exacte, té moltes fotos. És un llibre de petit format que apareix una novel·la, però aquí de dins les imatges són tant o més importants que els textos que les acompanyen. Per tant, és un llibre bo de llegir, i també bo de mirar, però les dues coses, mirada més lectura, la fan un llibre bastant, bastant complet, bastant interessant, sempre dins d'aquest àmbit divulgatiu que fa na Mary Beard.
Molt bé, Pere, moltes gràcies. Divendres no hi ha programa, divendres que ve, però vendràs dimecres abans en Nacat i Cifra per parlar de Sant Jordi.
Molt bé.
Bona setmana.
Igualment.
De les més antigues passa per la seva modernització.